Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. La violència sexual en conflictes bèl·lics és segurament l'arma més devastadora i eficaç perquè les seves conseqüències perduren més enllà de la fi dels enfrontaments. La història n'és plena d'exemples. N'hi ha en forma de llegenda, com el rapte de les Sabines a l'antiga Roma, i de reals, cruelment reals, com les violacions col·lectives de l'exèrcit soviètic a Alemanya, les esclaves sexuals, dones com fort, en deien, al servei dels soldats japonesos a la Segona Guerra Mundial, les violacions massives durant el genocidi de Ruanda o en el conflicte dels Balcans, les violacions sistemàtiques a les dones migrants en el camí per arribar a Europa, i no acabaríem. Però fixem-nos en els Balcans. El Tribunal Penal per l'Antiga Iugoslàvia va considerar per primera vegada les violacions com a crim de guerra i crim contra la humanitat. A Bòsnia, fa 25 anys que els acords de pau de Dayton van posar fi a les hostilitats, però les supervivents d'aquelles atrocitats no poden passar pàgina. Continuen arrossegant l'estigma, la culpa, i són ignorades per les administracions. Moltes ho viuen en silenci. Els seus cossos malmesos, violables, botí de guerra i utilitzats per humiliar la comunitat a la qual pertanyen. Però no únicament això. Els fills nascuts d'aquells embrassos forçats també pateixen menyspreu i incomprensió i han de conviure amb unes lluites internes difícils de gestionar. Per uns i altres, la guerra no s'ha acabat. Després d'una recerca periodística exhaustiva, de diversos viatges a Bòsnia i moltes hores de conversa, el projecte multidisciplinari Encara hi ha algú al bosc, de l'equip de Cultura i Conflicte, els ha donat veu. Escoltem-la.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Empezaron a destruir el negocio, empezaron a quemar la sinagoga y ahí empezó el miedo.
Estem sentint Margot Kreisberg, una supervivent de la nit dels vidres trencats a Alemanya. Aquesta setmana s'han complert 82 anys de l'atac organitzat per les SS contra la població jueva. I és que la nit del 9 de novembre del 1938 va començar l'Holocaust. Sinagogues cremades, cementiris profanats i destrucció de botigues i magatzems. Van morir assassinades més de 90 persones i se'n van detenir unes 30.000. Precisament, per no oblidar, cada 9 de novembre es commemora el Dia Internacional contra el Racisme, el feixisme i l'antisemitisme. Una data que, vista el context actual, s'hauria de commemorar cada dia.
El gran èxit de l'extrema dreta arreu del món no és ocupar escons ni governar a algunes regions o alguns països.
Miquel Ramos, periodista i investigador especialitzat en extrema dreta.
Si només ve, és conseqüència d'una batalla cultural que porten en marxa des de fa 50 anys aproximadament, després de maig del 68, que es van plantejar com tractar d'arrabassar l'hegemonia cultural, diguem, del consens que hi havia de drets humans i de les lluites socials que es van aconseguir aquells anys, i tractar de donar-li la volta. Llavors, ells són conscients, a més, després d'haver llegit molt els grans teòrics de l'esquerra, que l'hegemonia cultural era imprescindible per guanyar el poder polític. Llavors, aquest èxit de l'extrema dreta ha sigut, al llarg d'aquests anys, era haver aconseguit normalitzar el seu discurs. Vull dir amb això que avui dia estem veient com els discursos racistes, xenòfobs, islamòfobs, antisemites i de tot tipus, doncs, semblen opinions respectables més. Això, el que produeix, són conseqüències precisament pels col·lectius que són assenyalats i vulnerabilitzats per aquests discursos. No?
També ha fet 29 anys de la mort de l'escriptora i periodista Montserrat Roig.
La vida d'un deportat no es resol mai, no solament això, o sigui, el conèixer les persones que patien, sinó adonar-me que el nazisme no és fruit d'una època. És com em sembla que era el Visconti en aquella pel·lícula, l'ou de la serp, no? O sigui, es reprodueix contínuament.
Ara que parlàvem de l'horror nazi, Montserrat Roig va donar veu als catalans antifeixistes deportats als camps de concentració. Va trencar el seu silenci i en va publicar una obra magna, Els catalans als camps nazis. Al llarg de 600 pàgines, Roig va recollir el testimoni d'una cinquantena de supervivents, una obra imprescindible en temps de foscor. I fa 31 anys que va caure al mur de Berlín.
Take me to the magic of the moment. I'm in awe.
Una caiguda que va simbolitzar la fi de la Guerra Freda i la posterior reunificació d'un país dividit durant dècades. El mur feia 3,6 metres d'alçada i 155 quilòmetres de llarg, 43 dels quals partien Berlín en dos parts. Estava fortament vigilat. Es creu que unes 4.000 persones el van creuar durant els 28 anys que va estar dret. Més d'un centenar hi van deixar la vida. Més efemèrides. Fa 10 anys de l'alliberament de la líder birmana Aung San Suu Kyi, després de passar 15 dels últims 21 anys en arrest domiciliari. El 12 de novembre del 2010 vencia l'última pena que li van posar al govern militar del país.
Often, during my days of house arrest, it felt as though I were no longer a part of the real world.
Aung San Suu Kyi, Premi Nobel de la Pau l'any 1991, va ser durant molt temps el símbol de la lluita pels drets humans. Però des que es va convertir en presidenta de facto de Birmània, les tornes van canviar. Organitzacions humanitàries, activistes i diversos governs l'han acusat de no fer res per aturar el genocidi dels Rohingyes, la comunitat musulmana de Birmània, i de defensar el paper de l'exèrcit. Quines paradoxes.
Perdónennos, pero tenemos que ir a saludar al ministro, ¿eh? ¡Nos vemos!
¡Adiós!
¿Y estos quién son?
Very Vips. Doña Laura en el Pardo, lo que queráis. Y Bermejo ha hecho 2 o 3 mil millones de pesetas en esto.
Això que sentim és un fragment de l'Escopeta Nacional dirigida per Luis García Berlanga el 1978, una pel·lícula que retratava irònicament l'Espanya dels últims anys del franquisme amb els tripijocs de polítics, aristòcrates i capellans. Vaja, res de nou. I parlem de Berlanga perquè aquesta setmana s'han complert 10 anys de la seva mort.
El cinema de Berlanga, partint de la ironia, de la sàtira, del retrat irònic, de costums...
Josep Maria Bunyol, periodista i realitzador del programa Memento a ICAT.
El que fa és qüestionar moltes de les coses que no funcionaven bé en el franquisme. Durant moltes dècades, de fet, perquè la seva carrera arrenca als anys 50 i, de fet, també arriba a qüestionar la transició en pel·lícules com l'Escopeta Nacional. Ell comença amb Bardem a dirigir i la veritat és que va ser prou hàbil com per anar esquivant la censura amb algunes topades puntuals, no? I, per exemple, té una pel·lícula que és Los Jueves Milagro, on el que fa és carregar contra la religiositat de la societat espanyola de l'època i, de fet, la censura li imposa tenir un capellà com a assessor del guió i assessor de la producció de la pel·lícula, fins al punt que amb aquesta pel·lícula de Los Jueves Milagro ell arriba a dir que el capellà que li han posat d'assessor, ell vol que figuri els crèdits, el que passa que no li van deixar fer. No es podia admetre d'una manera tan oberta que l'Església estava picant mà en una producció de cinema, no?
I ja fa 18 anys que enmig d'una forta tempesta el Prestige es va accidentar davant de les costes de Finisterre. Tenia una esquerda i va començar a vessar petroli. Una setmana després es va partir en dos i es va enfonsar. Transportava 77.000 tones de fuel.
Se piensa que el fuel está aún enfriándose, salen unos pequeños hilitos... Hay cuatro en concreto.
Aquella catàstrofe va provocar una marea negra sense precedents que va tenyir de negre quilòmetres i quilòmetres del litoral gallec i francès. Una de les imatges més potents d'aquells dies és la dels milers de voluntaris que, vinguts d'arreu d'Espanya, van netejar les costes de Chapapote vestits de blanc, tot un símbol de la solidaritat. I avui al programa també parlarem d'això, de solidaritat, de xarxes que reparen i que curen, com les associacions que treballen per ajudar les víctimes de violacions durant la guerra de Bòsnia i Herzegovina i els fills nascuts d'aquestes agressions. El conflicte va acabar amb la signatura dels acords de pau de Dayton, ara fa 25 anys, però per moltes d'aquestes dones el conflicte continua viu perquè els seus agressors no han pagat pel que van fer. Avui als Solidaris ens preguntem quan acaba una guerra? Boban, hola.
Hola,
sóc la Mercè. Hola. De la ràdio.
Hola, Mercè, què tal?
Bé, i tu, com va per l'escala?
Bé,
Boban
bé,
Minić, periodista bosnià, 70 anys. Va ser director de programes culturals de Ràdio Sarajevo i la veu de l'esperança dels habitants d'una ciutat assetjada per les tropes sèrbies durant la Guerra de Bòsnia. Viu a l'escala des del 1995.
25 anys.
25 anys, ja.
Sí, ja som catalanes.
I tant, amb els teus dos fills, exacte.
Bueno, ellos especialmente, porque ellos de Bosnia saben lo que yo les explico y nada más, no se acuerdan de nada. Y mira, ellos, su primera lengua del pequeño era catalán, porque vino aquí sin hablar, sin saber hablar, era muy pequeño. Salió con 14 meses y aquí vino en la escala con 16. Quiere decir que todo lo que ha aprendido aquí. Mayor también, mira, ahora tienen sus vidas, sus parejas, sus casas y cosas. Bueno, van allí cada 3-4 años para ver los abuelos, porque tengo poca familia allí. I ja està, ja està.
Boban, quan va ser l'última vegada que vas ser a Bòsnia, tu?
Mira, antes de COVID y todo esto, me parece que era noviembre de... Bueno, mira, un año ahora. Porque nosotros normalmente vamos 2 o 3 veces al año. Yo para ir a Sarajevo, porque Sarajevo, bueno, está en mi corazón y estará para siempre. Y mi mujer para ver sus padres que viven en el norte de Bosnia. Pero este año, mira, no pudimos y... Me falta este viaje.
Explica'm quin país et trobes quan hi vas.
Hay dos Bosnias, mira. Una que ve un viajero, un turista o un de diáspora que viene de vez en cuando. Quiere decir que ve un país recuperado, ve la gente que sale, ve las calles llenas, terrazas llenas, cafeterías llenas. Pero todo esto me parece que es un poco espejismo. Porque yo como periodista o ex periodista intento ver qué hay detrás y veo la gente que no tiene trabajo, que cobra una pensión de risa, la gente dividida, la gente que no ve futuro para sus hijos o sus nietos, veo la gente que busca cualquier manera para salir, para ir a Alemania o Austria, veo que falta mucha gente, falta porque están fuera y no volverán nunca, como yo, por ejemplo. Veo que hay una campaña permanente de miedo, porque los gobernantes saben que con miedo consiguen introducir, cargar con miedo a la gente allí, puedan hacer que lo que les da gana. Por ejemplo, ahora, antes de las elecciones, dentro de poco habrán, unos días habrán las elecciones, este discurso agresivo, discurso de odio, discurso de miedo, crece de manera que la gente normal al final puede votar para los mismos pensando, ah, mira, si hay peligro, puede ser que es mejor que nos quedamos juntos. No sé, yo no veo por lo menos en un futuro próximo nada bueno en Bosnia.
Hem de dir, Boban, que aquest novembre fa 25 anys que els acords de Dayton, impulsats pels Estats Units, Rússia i la Unió Europea, doncs van posar fi a la guerra. Va ser un pacte signat pels presidents serbi, croat i bosnià i que va dividir el territori bosnià en dues entitats, la Federació de Bòsnia-Herzegovina, habitada en aquest cas per bosnis musulmans, i la República Esparska, habitada per serbo-bosnians. Jo no sé si tot això que expliques és fruit d'aquests acords, no? Aquesta separació ètnica, potser més profunda que mai, si veus possible una reconciliació futura o no?
Sí, mira, esto que has dicho, que el Tratado de Dayton puso fin a la guerra, es un logro considerable, pero lo demás, especialmente el capítulo 4, que es prácticamente la constitución de Bosnia, hizo todo esto que también comentaste. Hizo una profunda división en dos entidades, ambos tienen atributos de Estado. Quiere decir que solo Bosnia, un Estado común, no tiene ningún atributo de Estado. Hay que añadir que Federación Bosnia está dividida en cantones, y los cantones son hechos de manera que en un lado tienes cantones con mayoría croata, en otro lado tienes con mayoría musulmana. Ahora los croatas intentan concentrarse en ese territorio que consideran suyo, tienen también convertir estos cantones en una entidad aparte, y unos y otros, y República Srpska y esta futura entidad croata, como objetivo tienen unirse unos con Serbia, otros con Croacia. Entonces, bajo esta amenaza de disolver Bosnia, se radicalizan un poco y los musulmanes de Bosnia, y todo esto me parece que es fruto de Tratado de Dayton. La constitución que se hizo en 2 semanas, Hombre, mira, las prisas no son buena compañía. Por esto hay mucha chapuza, diría, y por esto ya hace tiempo que dicen, porque, por ejemplo, Wolfgang Petrich, que era alto representante de entonces Unión Europea en Bosnia, dijo que Triton puso a Bosnia una camisa de fuerza, que con esta camisa de fuerza Bosnia no puede hacer nada. Esta división es tan profunda que se sabe que una nacionalidad o un partido nacionalista tiene en su poder algunas empresas públicas, otros otra, terceros tercera, allí empleo pueden encontrar solo miembros de sus partidos, y en general allí lo peor logro, diría, o resultado de Dayton es que Dayton reconoció las naciones artificiales y etnoconfesales, convirtió en fijas las fronteras que deberían ser provisionales porque eran construidos con la guerra, con crímenes, con limpieza étnica, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, esta constitución podría ser un toque de queda o un acuerdo de paz, pero en ningún caso una constitución intocable.
Pel que dius, Boban, dibuixes un panorama molt pessimista de corrupció, clientelisme i un tancament dels propis grups ètnics a base també d'atiar aquest discurs de la por. Jo no sé si en aquests anys, Boban, hi ha hagut reparació per les víctimes del conflicte d'ara fa 25 anys.
Bueno, mira, algo sí que hay, claro, porque también por presión de comunidad internacional por lo menos se reconoció derecho a los refugiados y exiliados a regresar a sus aldeas de donde eran expulsados antes. Pero, mira, hay mucho dinero invertido en todo esto. Hay muchos que han hecho sus casas allí, pero no volvieron a vivir. Han aprovechado este dinero para hacer la casa, por ejemplo, pero vienen una vez al año solo a visitar, porque no hay condiciones, no hay un clima para volver. Los criminales de guerra, por ejemplo, que hicieron daño y que mataron, por ejemplo, a una familia, todavía están en las calles de entidad serbia o de parte croata. Y ahora, claro, volver allá, algunos trabajan en policía o en la política.
Ara que parlàvem de víctimes, dic que la teva germana petita va morir en el bombardeig al mercat de Mercale de Sarajevo l'any 1994. Tu, durant aquell setge, vas mantenir la ràdio en funcionament, Ràdio Sarajevo, i t'hi vas deixar literalment la veu, perquè et vas quedar afònic després de hores i hores en antena de guàrdies molt llargues, vas treballar sota el terror, però la teva veu, Boban, va salvar molta gent, moltes persones. Aquest esperit de tolerància que vosaltres vau intentar transmetre a través de les zones i que es vivia també abans de la guerra, creus que pot retornar d'alguna manera?
Por ejemplo, hace poco, menos de un año, nosotros tuvimos allí una celebración de 50 años de final de curso de bachillerato. Vino la gente de todo el mundo y nosotros nos reunimos y pasamos un día espléndido sin preguntarnos, sin hablar de la guerra, sin preguntarnos qué religión tiene uno, si es religioso o no. Quiere decir, entre la gente normal hay un ambiente normal. Entonces, los que eran amigos se quedaron amigos, pero en general será difícil. Bueno, no puedo ahora, no quiero ser un pesimista en general, porque ya estoy cansado de mi pesimismo, mi propio pesimismo. Quiere decir que siempre hay un poco de luz al final del túnel, pero este túnel es muy, muy largo.
Per tant, creus que pot haver un risc en el futur de que torni a esclatar la situació allà?
Mira, ahora últimamente hay algunos artículos, análisis de la gente dentro del país y de fuera del país. Ayer leí un comentario de un prestigioso periodista de allí que dice: con este nacionalismo tan creciente no podemos excluir una nueva guerra. Los serbios, por ejemplo, serbo-bosnios, hace años que juegan con separación, con salir de Bosnia, unirse con Serbia, están apoyados por Serbia, y también los croatas están apoyados con Croacia. Quiere decir que no se puede excluir. Supongo que esta vez la comunidad internacional intervendría, no como en la última guerra, cuando intentaron proteger la paz que no existía prácticamente, incluso sin impedir masacres y genocidio. Pero conociendo la gente allí, conociendo la clase política que prácticamente vive muy y muy bien de esta división, se puede esperar cualquier cosa.
Doncs Boban Minić, periodista bosnià, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels solidaris, i per aquells que esteu interessats en la seva història, en la història del Boban, que és una història, vaja, de pel·lícula, de superació.
Bueno, hay película.
Sí, ara ho diré. Hi ha llibres que ha escrit ell, Bienvenido a Sarajevo Urbano, La vida y la muerte de Yugoslavia, i un documental molt, molt recomanable, Good Night Sarajevo, en què Edu Marín i Olivier Algora doncs acompanyen el Boban a la seva ciutat natal, no? A la ciutat que tant estima. Que vagi molt bé, Boban.
Gràcies.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Fa 26 anys, la meva mare va patir uns fets que no desitjaria mai a ningú. Va sobreviure les violacions de guerra i em va parir a mi.
Ho van destrossar tot, tot menys la meva ànima. La meva ànima està intacta. Poden matar-ho tot, però no et poden matar l'ànima. Així és.
Les víctimes estan soles. No sé com dir-ho. A totes ens va igual. No hi ha gens de justícia i ja està. No n'hi ha.
Ara ells més aviat ens temen a nosaltres, perquè saben que denunciem tot el que vam fer i són ells els que s'amaguen.
Quins testimonis tan colpidors. Això que acabem de sentir és només un petit fragment del documental Encara hi ha algú al bosc, un treball multidisciplinari que també inclou una exposició fotogràfica i una obra de teatre que s'estrenarà al gener al TNC. Tots tres projectes estan basats en els relats i els testimonis de les víctimes de la guerra de Bòsnia 25 anys després de la firma dels acords de pau de Dayton, uns pactes que van posar fi al conflicte més sagnant a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Però en aquest cas, quan parlem de víctimes, en referim a les dones que van sobreviure a les violacions com a estratègia de neteja ètnica i als fills que van néixer fruit d'aquestes agressions, d'aquests embarassos forçats. El documental es podrà veure el 12 de gener al programa Sense Ficció de TV3.
Bòsnia-Herzegovina, 1992-1995. Entre 25.000 i 50.000 dones i nenes són víctimes de la violació com a arma de guerra. No hi ha una xifra oficial perquè moltes no han sobreviscut o ho viuen en silenci. La majoria de víctimes de les violacions són d'ètnia musulmana, però també n'hi ha d'origen croat, serbi i gitano. Es calcula que més de 4.000 nens i nenes van néixer de les violacions durant la guerra, tot i que oficialment només n'hi ha 62 de reconeguts.
Teresa Turieras, periodista, directora i guionista del documental Un projecte de l'equip de Cultura i Conflicte. Benvinguda, Teresa.
Moltes gràcies.
Honestament, he de dir que jo no sé per on començar.
Doncs per les persones.
No sé per on començar perquè és un documental molt colpidor. No sé què m'impacta més, si el testimoni o els silencis d'aquestes supervivents.
Et diria els silencis, mira, i ara que som a la ràdio, que els silencis són tan importants, no? I a vegades no en deixem prou. 25 anys de silenci, i encara quants més en faran falta, no? Perquè la gran majoria d'aquestes dones no ho han pogut explicar perquè psicològicament estan molt tocades, però també perquè la família en molts casos les ha rebutjat, la comunitat on viuen mira cap a una altra banda, no vol parlar d'aquest tema i, per tant, han estat absolutament silenciades i invisibilitzades.
Explica'm com va néixer aquest projecte, quin és l'embrió?
Doncs mira, l'embrió és un encàrrec del director teatral Joan Arquer. Ell tenia al cap portar a escena una novel·la de l'Slavenka Drakulić, que és una periodista i escriptora croata, que just quan va acabar la guerra van als camps de refugiats de la frontera entre Bòsnia i Croàcia i va entrevistar moltes d'aquestes dones que fugien d'aquestes agressions. Però a l'hora d'escriure un reportatge no s'hi va veure en cor i va decidir posar noms ficticis i escriure una novel·la. Aquesta novel·la, al cap d'anys, va arribar a mans del Joan Arquer i ell ho volia portar en escena. Jo havia coincidit amb ell en un altre projecte que no tenia res a veure amb el món teatral i em va demanar que l'ajudés a documentar-ho periodísticament perquè això estava basat en fets reals, per ajudar una mica els actors a adquirir el context de què havia passat en la Guerra de Bòsnia, etc. En aquell moment ell no ho sabia, va ser una casualitat, però jo als anys 90 treballava en aquesta casa, aquí a Catalunya Ràdio. Recordo que el 92, que és quan va començar la guerra, jo feia la sotsedició de l'informatiu del vespre amb el Ramon Pellicer, i que hi havia aquella gran contradicció de les notícies positives que ens arribaven de la Barcelona olímpica, de l'eufòria econòmica, social, festiva que vivíem en aquell moment, i a vegades dèiem amb què obrim l'informatiu, amb les notícies que arribaven també de Bòsnia, d'aquest conflicte que els mandataris van tardar molts mesos a dir-ne guerra. Després vaig anar a Brussel·les com a corresponsal, allà em va tocar seguir moltíssim primer les intervencions militars, després les converses de pau, després els primers judicis a l'AIA, i et diria que per la gran majoria dels periodistes que ens va tocar seguir de prop aquell conflicte, ens va quedar com una espina clavada de dir, potser no ho vam saber fer prou bé que passés el que passés, que es permetés que hi haguessin camps de concentració actius al mig d'Europa als anys 90 en un país que 6 anys abans havia organitzat també uns Jocs Olímpics. I tota aquesta casualitat va entrar en ebullició. A partir d'aquí el Joan tenia previst un primer viatge a Bòsnia per gravar paisatges, elements sonors, ambient del carrer, que després ho fan servir a l'escenografia. Jo em vaig moure pel meu compte, vaig recuperar contactes i a través de la Fundació per la Democràcia Local de Sarajevo, que havia sigut l'antiga ambaixada Barcelona-Sarajevo, que era l'embrió de tota la cooperació que es va gestar entre la Barcelona Olímpica i la ciutat assetjada, vam poder tenir accés a 3 de les dones que havien estat violades i aquí va començar tot. Vam fer un primer viatge a Bòsnia al març del 2018 i quan vam començar a escoltar els testimonis jo em vaig adonar que valia la pena tornar-hi 1, 2, 3 i 9 vegades més i fer un documental i treballar-ho a fons perquè valia la pena d'explicar-ho.
Abordar un tema com aquest no és gens fàcil per evitar aquesta retraumatització a les víctimes, no? Com va ser aquest treball d'acostament, d'obertura, també per part d'aquestes supervivents, no? D'aquests testimonis absolutament colpidors?
Et diré que va ser molt difícil. No hi anàvem amb cap preparació psicològica, professional prèvia. Sí que l'equip n'havíem parlat molt i érem molt conscients que el fet de preguntar a qualsevol persona sobre uns fets tan traumàtics que encara porten a dins podia suposar aquesta retraumatització i teníem molt clar que anàvem allà a escoltar-les, a saber com es trobaven 25 anys després i a captar el que ens volguessin explicar i a captar també els seus silencis, no? Que forma part d'aquesta explicació. I no va ser fàcil, ens vam trobar doncs, amb casos molt diferents, el que passa que després hi hem anat moltes altres vegades, hem teixit una relació que cada vegada va agafar una mica més de confiança, després de parlar moltes hores fora de micro i fora de càmera, i al final ens van reconèixer que se sentien d'alguna manera una mica més alliberades pel fet d'explicar-ho lliurement, de poder anomenar els noms dels seus violadors.
I que algú les recorda, no? És a dir, que algú recorda aquell conflicte.
De fet, ens vam trobar amb la seva estranyesa inicial de com un equip de Barcelona, de tan lluny, entre cometes, 25 anys després anava a buscar el seu testimoni quan allà ja ningú parla d'elles, no?
Sunce tona danse cloni у долины
Coneguem alguna de les protagonistes d'aquest projecte triple, no? En aquest documental, encara hi ha algú al bosc. Escoltem la Nevenka.
L'home era tan estúpid que va deixar el seu fusell entre les dues habitacions en aquell racó allà, i de sobte fora es van sentir trets. Ell es va espantar, es va aixecar d'un salt i el seu fusell es va quedar allà. Ell estava tan confós com jo, tampoc no sabia què passava, i em va dir, espera't, ara torno. I això és el que més em va indignar. Aquest fet em va salvar. Ell va córrer cap a un costat i jo cap a l'altre. I així em vaig poder escapar. I no sé què m'hauria passat a mi si no hagués passat el que va passar. Vaig córrer fora tal com anava, descalça. Hi havia molt de fang, però el bosc era a prop i vaig fugir bosc a través en direcció cap al poble del costat. No sé com continua la narració. Preferiria no haver de parlar.
Aquest testimoni resumeix molt bé això que explicàvem ara, no? I m'interessa molt també abordar el concepte de bosc com a metàfora, no? Metàfora de tantes coses, no?
Absolutament. La Nevenka és una dona que viu a Ljubljana, que és un lloc molt aïllat al costat d'una mina a prop de Prijedor, al nord-oest de Bòsnia. De fet, és un dels llocs on es diu que hi va haver el primer genocidi abans de Srebrenica. Hi ha milers de persones desaparegudes que van trobant en diferents fosses comunes, encara avui en dia. I la Nevenka viu en aquells boscos. Ella va ser violada, a partir d'allà se'n va anar a viure en un poble molt a prop d'allà, a casa dels seus pares, i està absolutament aïllada, no només mentalment, sinó físicament també, en una zona molt despoblada perquè la gent no ha tornat, tothom que va poder va emigrar o a Croàcia o a Alemanya i no han tornat. Ella es va quedar allà, ha estat tot aquest temps cuidant a la seva mare que tenia una demència, va morir l'any passat i ara està absolutament sola. Té un germà que viu a prop però que d'alguna manera també la rebutja. Durant el nostre rodatge mai van voler ja no sortir, sinó ni saludar-nos ni parlar amb nosaltres. Ella ens parlava, és una cosa molt curiosa, ens parlava d'una dona que viu unes cases més enllà, en aquesta zona boscosa de la muntanya, i ens deia, ella sí que s'ho va quedar a dins i ara diuen que està boja. I diu, fins i tot més boja que jo, no? Diu, jo vaig haver de lluitar molt contra la meva ment, tot i que estava sola, que no va tenir cap mena d'ajuda, però ens parlava com d'una altra dona que estava molt pitjor d'ella perquè mai més no va ni voler sortir de casa seva, no? Per entendre's el nivell de desgràcia interior...
Que et compares amb algú pitjor que tu, tot i que tu també estàs en unes condicions absolutament demencials, no?
Sí, en el seu cas també, quan el marit se'l van emportar a cavar a trinxeres, a la força, i quan va tornar al cap de 3 anys, quan va acabar la guerra, ella li va explicar que l'havien violada i ell no la va acabar d'acceptar. De fet, quan ens ho explica ella mateixa, diu, quan ell va veure que jo com a dona ja no li servia, perquè ella està físicament i psicològicament malmesa, la va acabar també violant i abusant d'ella. De manera que és desgràcia sobre desgràcia sobre desgràcia, i és ella la que ens va inspirar el títol d'aquest triple projecte, perquè ens deia que encara sent la por a dins, com si encara hi hagués algú amagat al bosc.
Al bosc, no? Això que dèiem, no? Aquest espai de pors, de no saber què passarà, no? De la incertesa i també de la violència, no? Coneguem un altre testimoni, aquest és el de la Milica.
Soc una dona casada, he parit 3 criatures i em costava imaginar-me què podia significar ser violada. Ara potser semblaré ignorant. Jo tenia clar que la violació d'una nena era una cosa terrible, però sempre m'havia preguntat com es podia fer aquesta mena de violència a una dona casada. Però una violació no és el que imagineu. Ells violaven oralment, pel recte i fins i tot pel nas, a tots els llocs on hi veien un forat. Unes tortures tremendes.
La Milica, d'origen serbi, violada per soldats croats. La Nevenka, en aquest cas, d'origen croat, violada per serbis de Bòsnia. És a dir, que aquí la violència no entén ni de bàndols ni de res.
Efectivament, com es diu en el documental, el 90% de les víctimes van ser musulmanes en mans dels serbis, perquè era una estratègia programada de neteja ètnica perquè nasquessin, entre cometes, més nens serbis. però la guerra va fer mal per totes les parts, i sigui per revenja, sigui per la barbària dels paramilitars, que allà on arribaven ho volien arrasar tot, doncs totes les parts van patir tant, i nosaltres hem volgut anar a buscar una dona sèrbia, una dona d'origen croat, una dona d'origen musulmà, i perquè no hem tingut més temps ens hauria agradat trobar una dona d'origen gitano, que també ho van patir i molt, perquè el relat, si tu intercanviessis els noms, no sabries qui parla, són idèntics, totes van patir el mateix i totes han patit aquest silenci durant aquests 25 anys.
La Melija és musulmana, de Visegrad, i la van violar amb 13 anys.
La guerra no acabarà mai per mi. Encara dura d'una altra manera. Ara mateix em trobo enmig de la guerra perquè parlo amb vosaltres de tot això. Pel que fa a les persones amb les quals treballo, no sentim odi. L'única recompensa que perseguim són les sentències condemnatòries, aquell paper que diu que els criminals de guerra han estat condemnats.
La Melija i la seva mare, que també va ser violada, treballen juntes des de l'Associació de Dones Víctimes de la Guerra a Sarajevo, porten criminals davant la justícia. De fet, si ens referim a la Melija, l'anterior testimoni, ella va aconseguir identificar els agressors perquè els coneixia i els va portar davant la justícia. El que passa que després les coses no van anar com a ella li hagués agradat.
Efectivament, de fet ens diuen elles mateixes, ens vam adonar que si nosaltres no ens organitzàvem i ens armàvem de valor per anar a denunciar-ho on fos, ningú parlaria en nom nostre i quedaríem oblidades, com ha passat a nivell internacional, que ni en els acords de pau ni després en tot el que és la paperassa de la comunitat internacional per a la reconstrucció de Bòsnia, elles no surten en cap ordre del dia. Segueixen portant criminals de guerra davant la justícia, el que passa que és molt difícil, primer perquè sobretot a la part de la República Srpska no els persegueixen, si els detenen i hi ha un judici al cap de 6 mesos estan a la presó, els hi demanen una prova de la violació, cosa que és molt difícil ja no només perquè han passat 25 anys sinó també pel context de guerra en el que es donava, i els hi ha costat molt que la reconeguin com a ferides de guerra, com a víctimes de la guerra. Fins fa molt pocs anys no hi ha hagut una llei que la reconeix, i tot i això, segons si caus vivint a la part de la Federació o a la part de la República Srpska, els diners d'ajuda social que rep són diferents i la consideració és diferent, i elles estan lluitant perquè totes rebin el mateix tipus d'ajudes i de reconeixement.
Abans parlàvem amb el periodista bosnià Boban Minić, que viu a l'escala des de fa 25 anys també, i ens deia això, no?, que un dels grans desastres de Dayton és que els criminals de guerra poden campar lliurement pels carrers, no?, una mica el que comentaves ara tu.
No només campar lliurement, sinó que en la gran majoria eren policies o funcionaris
o representants polítics,
que han estat rehabilitats i, per tant, segueixen sent els caps de la policia o funcionaris a qui les dones han d'anar a demanar serveis. I, per tant, és una societat molt trencada en aquest sentit, no? Això és un element que no permet mirar endavant, sobretot a les generacions més joves.
Durant la guerra, les dones embarassades, víctimes de violació, eren retingudes perquè no poguessin avortar. I d'aquests embarassos forçats van néixer milers de nens, coneguts com els nens invisibles. Un d'aquests és l'Allen, que explica molt bé el conflicte intern que viuen aquests nois i noies.
La meva mare biològica, va ser violada durant la guerra, a Focha, el 1992, per part d'un home que era membre de l'exèrcit de la República Srpska. Va ser violada diverses vegades. Es va quedar embarassada i la van portar de Focha a Orajde. Però ja estava en un estat avançat de gestació i no se li va poder practicar l'avortament. El 20 de febrer de 1993 em va donar llum a Gorazde. L'endemà no volia ni veure'm. Senzillament se'n va anar. No em va donar el pit i va marxar seguint la seva sort o la seva desgràcia, no ho sé.
Quins conflictes, quines guerres internes per intentar saber qui ets?
I tot i això són admirables. Jo sempre els poso com a model de jovent europeu, perquè realment ells el que voldrien és passar pàgina i poder trobar feina del que han estudiat, del que s'han preparat, i lluitar pel seu país i tirar endavant com qualsevol altra persona de la seva edat avui a Europa. Però hi ha aquest llast de la guerra, ells també han sigut invisibles, I ells ara, que poden parlar des d'un lloc no tan traumàtic com les mares, estan ajudant precisament a les seves mares a dir-ho públicament, a dir-ho fins i tot als seus fills, en molts casos que encara avui no els hi han dit, i a poder normalitzar la seva situació i recuperar d'alguna manera la dignitat de viure, que ni això no tenen, no?
Hi ha altres testimonis interessantíssims, com el de la Leila, que té 24 anys, la seva història és apassionant en aquest sentit, o l'Aina, no?, de 26 anys i presidenta de l'Associació de Nens Oblidats de la Guerra, que fa aquest pont, no?, per intentar aconseguir la reconciliació entre pares i fills, no?, que és una cosa que hauria de ser natural, no?, però les circumstàncies fa que no ho siguin.
De fet, mira, una anècdota, l'Aina, que és un dels pocs casos en què la mare es va quedar la criatura. Quan d'adolescent ella va descobrir que era filla d'una mare violada, la mare li va dir: ara no em deixis tu perquè porto 15 anys lluitant contra mi mateixa pensant si havia fet bé o no. I una de les seves lluites pràctiques actuals que ha aconseguit aquest any, a Bòsnia, per omplir qualsevol beca, qualsevol paper oficial, estan obligats a posar el nom del pare, i ella es trobava que cada vegada ho havia d'explicar al funcionari de torn, normalment un home, que ella era fruit d'una violació de la guerra. I ara aquest any ha aconseguit, es va graduar a la Universitat de Sarajevo i ha aconseguit que en el seu títol universitari hi posi Aina Jusić, filla de Sabina Jusić, que és el gran homenatge que ha fet ella a la seva mare.
El segon eix d'aquest projecte multidisciplinari és l'exposició fotogràfica a càrrec d'Oriol Casanovas, i el tercer pilar passa pels escenaris. La dramatúrgia de l'obra de teatre ha anat a càrrec d'Anna Maria Ricard. Anna Maria, com estàs?
Hola, què tal?
Ara que la cultura, Anna Maria, està tan revergada, és important recordar com ajuda a trencar estigmes i a parlar de temes tan durs i tan devastadors com aquest, no? Què veurem? Encara hi ha algú al bosc? Què has traslladat de tot el que vas viure a Bòsnia? Perquè hem de dir que vas acompanyar a l'equip de la Teresa Turiera i els fotògrafs als viatges a Bòsnia, en els viatges a Bòsnia.
Sí, perquè jo volia veure aquestes dones, escoltar-les també i els fills, o sigui, una mica veure com es movien, com parlaven, com miraven. Pensava que això era molt important a l'hora de portar-ho al teatre, dalt d'un escenari, doncs veure-les realment i poder parlar amb elles. Em semblava un exercici molt sa i molt honest per part de l'equip artístic, ja que els donaríem veu, d'alguna manera, això que tu deies, no?, que important és el teatre per parlar de determinades coses, doncs ja que volíem portar el que elles han viscut i els ha passat als escenaris, doncs realment conèixer-les de veritat i escoltar-les, sobretot escoltar-les molt.
Després de veure el documental, a mi el que, a banda dels silencis, això que comentàvem abans amb la Teresa, a mi m'han quedat gravades les mirades, no? Aquestes mirades aturades en el temps, no? Com en el cas de la Melija, per exemple. Això, com ho traslladaràs o com ho has traslladat a l'escena, diguem-ne? Perquè no ha de ser fàcil.
No, a l'escena el que he volgut fer és, d'una banda, he donat veu a aquestes dones, o sigui, ja de les hores que vam estar parlant d'elles, de les hores de gravació que va fer la Teresa, he escollit alguns fragments que els escoltem al teatre, ens els expliquen amb les paraules que elles ens van dir a nosaltres. He volgut ser molt curosa amb això de les paraules. I en el teatre tenim una cosa molt bonica, que són les pauses, els silencis i les actrius que personifiquen, que encarnen aquestes dones, això ho saben molt bé i ho saben fer molt bé, i traslladar aquesta mirada que en teatre, clar, en cinema o en el documental les veiem tan clares, en teatre és molt més difícil, però hi ha una cosa en la pausa teatral, en el silenci, no?, que sempre aquest silenci està en ple de coses, i en aquest cas és el cas de la mirada. I després volia dir també que l'obra de teatre hem volgut posar-nos i nosaltres també, i m'explico per què. Perquè el conflicte de Bòsnia va passar a 2 hores d'avió de Barcelona, Sarajevo va ser també seu olímpica dels Jocs d'hivern, i mentre aquí estàvem celebrant els Jocs Olímpics, allà a 2 hores d'avió estava passant el que estava passant. Estava morint molta gent i estaven violant moltes dones, i llavors ens preguntàvem a l'equip, no, què va fer Europa. Vam trigar molt a ajudar, vam trigar molt a actuar, es va trigar molt a anar-los a ajudar d'alguna manera, perquè ells tenien aquesta sensació de això Europa no ho permetrà, i Europa ho va permetre. Llavors, a l'obra de teatre el que hem fet també és col·locar-nos a nosaltres de què estàvem fent nosaltres l'estiu del 92. No? I aquí, en general, a banda de les històries particulars de tothom, en general el que passava és que a Barcelona es vivia una eufòria olímpica. Barcelona canviava la seva fesomia, mirava cap al futur com amb il·lusió i amb esperança. Hi havia una mena d'eufòria i alegria. I aquest contrast, l'hem volgut representar dalt de l'escena, doncs amb aquest contrast també d'elles i nosaltres.
Clar, clar, amb aquest impacte, no? amb aquests contraris que fa que potser te n'adonis més, no? de la desgràcia i de les atrocitats que passaven doncs, al costat de casa. Anna Maria, a tu d'aquests viatges, què és el que més t'ha quedat?
Buf, aquests viatges han sigut molt intensos, molt, molt. A mi, mira, m'han quedat moltes imatges, però una relacionada amb el que deies abans de la mirada. Quan vam anar a entrevistar la Militza, d'entrada ella ens va dir no, jo no parlaré, però jo tinc una amiga que també li va passar, també la van violar. A més, quan era una nena de 9 anys, és que tot plegat és tan bèstia, diu la Mirjana us explicarà la història. Jo no. I quan va arribar la Mirjana, no va voler parlar, no passa res, però la Mirjana pràcticament no va parlar amb nosaltres, però va estar present a l'entrevista que li vam fer finalment de poder fer a la Militza. I tots vam dir, en sortir d'aquella entrevista, vam dir, heu vist els ulls de la Mirjana? Uns ulls tristos. Eren... I sempre més, quan hem parlat d'ella amb l'equip, sempre li hem dit la dona dels ulls tristos. Era una dona que li va passar el que li va passar fa... quan ella tenia 9 anys, i que ha refet, per sort, la seva vida, perquè són dones resilients i dones fortes i ha tingut criatures i s'ha casat, però té una mirada trista i li diem la dona dels ulls tristos. I a mi aquella mirada i aquell silenci d'ella que no va voler parlar i aquella mirada, aquells ulls tristos, és una de les imatges més colpidores que jo m'enduc de tots els viatges, i no van ser pocs, que vam fer a Bosnia i Herzegovina.
Volia preguntar-te, Teresa, si... hi ha odi.
Si tu preguntes allà, et diran que no, que el que hi ha és molta pena pel fet que s'hagi deixat a les víctimes absolutament de banda i que el país no sigui capaç d'avançar, perquè a nivell polític ara mateix i a les darreres eleccions tots els discursos anaven no en el sentit de la reconciliació, sinó totalment al contrari. Però a nivell de carrer la gent té ganes de tirar endavant i de progressar i de viure una vida digna i feliç amb les seves famílies, i com aquí, vaja, igual que aquí. Sí que em vaig quedar amb una idea, ara que dius això de l'odi. A tothom els hi vam preguntar per ells quan havia començat i quan havia acabat la guerra, per cadascú va començar en un moment diferent. Pels fills, per exemple, la guerra començava 10-15 anys més tard d'haver-se acabat el so de les armes quan s'assabentaven que eren fills de dones violades, però tothom ens diu, per mi la guerra no ha acabat encara. D'alguna manera dins meu segueix d'una altra manera o segueix amb aquesta tristesa de veure que els discursos polítics no acompanyen o que en el sistema educatiu, per exemple, no s'explica el que va passar, depèn de quina part del territori caiguis, doncs t'expliquen una història o altra, no s'està fent el reconeixement del mal que es va fer per qualsevol de les parts per tornar a començar de nou, no? Això és una de les coses que més fa mal, no? Perquè si no hi ha aquest reconeixement del mal fet per part de qui sigui, no es pot construir.
Ni tant, cap ferida. El periodista Boban Minić ens deia que no és gens optimista sobre el futur de Bòsnia. Les separacions i les divisions ètniques són cada vegada més profundes i, tal com bé deies, es torna a tiar aquest discurs de la por i que, per tant, en un futur hi pot haver el risc de que torni a esclatar la bombolla, la guerra.
Jo sóc optimista de mena i em fixo en la gent del carrer, la gent que no està a cap partit polític, que sobretot en l'àmbit urbà, no tant en l'àmbit més rural, però sobretot en l'àmbit urbà, La gent és fills de matrimonis mixtes. Els grups d'amics no miren si un ve d'origen serbi o croat o musulmà. S'ajunten, celebren. I per mi aquesta és l'esperança, no? Al final, la força de la gent, no? De baix, malgrat que els discursos polítics vagin en un sentit totalment contrari.
I un missatge positiu que també doneu en aquest triple projecte, i també sobretot el documental, per exemple, la Militza, amb els seus nets, o un dels fills que havíem escoltat, no? Un dels fills nascuts de la violació, l'Allen, que també acaba de ser pare, no? Aquests fils de llum, no?, d'esperança, per intentar construir una societat millor, vaja.
Suposo que t'agafes el que pots o el que tens, i en aquest cas, evidentment, els nens, les noves generacions, sempre són un motiu de tenir alguna cosa per la qual lluitar, perquè ells no hagin de passar per això, i de fet és pel que estan lluitant.
Gràcies, Teresa, gràcies, Anna Maria, i a tot l'equip de Cultura i Conflicte per ajudar, vaja, a trencar silencis. I per aquells que estigueu interessats, a la pàgina web de conflicteicultura.org podeu consultar tots els actes, presentacions, gires, exposicions que s'han organitzat arreu de Catalunya. Teresa, si vols fer algun anunci, ja que tenim l'oportunitat.
Ho anem actualitzant dia a dia, perquè amb els confinaments culturals doncs ho hem d'anar reprogramant, però vaja, sí, tenim previst fer la instal·lació fotogràfica a la Model durant tot el mes de desembre i fins al 14 de gener. El 14 de gener hi ha prevista l'estrena al Teatre Nacional de Catalunya fins al 9 de febrer. I després tenim una gira per tot Catalunya, per les illes també, i ens agradaria poder acabar, si no és a la primavera, a la tardor que ve, per fer-ho tot a Sarajevo.
Amb permís de la pandèmia, això sí. Gràcies, Anna Maria, i gràcies, Teresa Turriera, per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Podeu recuperar tots els àudios a la pàgina web del programa i a través de les nostres xarxes socials. A la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Blai Iniesta. Fins aviat, que vagi bé.